Així de contundents estrenem la secció cinematogràfica del Marc Compte aquest 2024. Bon dia, Marc.
Bon dia i bon any.
Catifa vermella, glamour i una banda sonora orquestral com es mereix els Globus d'Or 2024.
Doncs sí, ja, per fi hem començat a obrir aquest meló dels premis grossos. Aquí menys d'un mes ja tenim els Gaudí aquí a casa. A finals de febrer, més o menys, que no sé les dates exactes, els Oscars. Per tant, ja agafem aquest primer trimestre que és tan maco pels premis, perquè és quan tothom va més motivat, no?
Sí, sí, són dies en què utilitzem molt la catifa vermella i el glamour. Uns Globus d'Or, Marc, han destronat Barbie de cara als Oscars. Com deies tu, això és un camí, tots
sí,
són
sí,
senyals,
sí.
No?
S'ha desinflat una miqueta perquè anàvem 9 nominacions, era com la gran favorita dels premis Globus d'Or 2024, però finalment ha estat derrotada per Oppenheimer, que en tenia 8. La biografia del físic de la bomba atòmica, escrita i dirigida per Christopher Nolan, finalment n'ha aconseguit 5, mentre que Barbie s'ha hagut de conformar amb 2, que un d'aquests dos premis és nou, per tant, bueno, és com li treu una miqueta de valor. Sí que el premi té les seves coses, que és que millor pel·lícula taquillera, aquest èxit que va ser rotund. Sí que quan van sortir la Greta o la Margot Robbie a agrair el premi, van valorar aquest esforç de la gent, aquesta difusió de tothom anar de rosa al cine, va ser com una comunió, no? Però bé, com dèiem, Oppenheimer com a gran protagonista, que s'ha endut els guardons de millor pel·lícula dramàtica, millor director per a Nolan, que era el seu primer Globus d'Or. Va aprofitar per homenatjar totes les persones que l'han acompanyat, entre ells l'actor que ens va deixar fa uns anys, Heath Ledger, crec que es diu, que feia de Joker. Millor actor de drama per a Cillian Murphy i millor actor de repartiment per a Robert Downey Jr. i també millor banda sonora.
El What Was I Made For, de la Billie Eilish, que segur que l'heu vist fotografiada per activa i per passiva perquè portava un look molt seu.
Sí, 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 xocava, era una americana molt ampla.
Oversize.
Sí, sí, que combinava, crec que eren unes faldilles i el cabell vermell que se li destacava molt amb aquestes ulleres. Però fa molta gràcia perquè quan l'estaven entrevistant... Bé, aquesta cançó, ens ha dit res, també va guanyar millor cançó. Això també s'ha de dir, que és un temazo preciós per tancar la pel·lícula. Per exemple, Billie Eilish l'estava entrevistant i va parar l'entrevista perquè diu, oh, que ve el Cillian Murphy, ve l'actor d'Oppenheimer, no? Es va quedar com més superfan, es veu. Bé, l'altra triomfadora de la nit ha estat Pobres Criatures, que encara s'ha d'estrenar, però que ha guanyat 2 dels 7 premis als quals aspirava, entre ells millor comèdia i Emma Stone com a millor actriu de comèdia. I Los Asesinos de la Luna, que també tenia 7 nominacions, només s'han endut el de millor actriu dramàtica per a Lily Gladstone, mentre que el guanyador del premi al millor actor de pel·lícula musical o comèdia ha estat Paul Giamatti per The Holdovers.
Mireu, tenim la Lily Gladstone perquè s'ha de destacar que és la primera actriu indígena que guanya un Globus d'Or i quan va recollir el premi va reivindicar la seva llengua, la dels peus negres, i va agrair a la seva mare la lluita perquè l'aprengués de petita.
O kinek sokoeks, netane kupita ki mahto to siksi ketsitapi. I love everyone in this room right now. Thank you. I don't have words. I just spoke a bit of Blackfeet language, the beautiful community nation that raised me, that encouraged me to keep going, keep doing this. I'm here with my mom. who, even though she's not Blackfeet, worked tirelessly to get our language into our classroom, so I had a Blackfeet language teacher growing up.
Comença parlant amb Blackfeet language, que diu ella, amb la llengua de la nació Peus Negres, aquests nadius americans, i després es passa a l'anglès perquè tothom l'entengui, perquè És de res, eh? No s'assembla de res amb l'anglès.
Però res, és increïble, eh?
Va tenir aquest detall, no?, i aquesta valentia de parlar en la seva llengua.
És important que ho transmeti, perquè és que no sé quants parlants, perdó, deuen quedar, però és allò que sona molt bé, però no entès res. Després, una altra coseta, també. Dèiem aquí com les apostes amb Bayona. Es va quedar amb les ganes d'aquesta estatueta i se l'han portat la gran rival, que és l'Anatomia d'una caïda, que serà, aviam si com queda la cursa pels Oscars, que encara s'ha d'anunciar la llista definitiva. I jo crec que Bayona ara està dubtant una miqueta si li anirà també o no, perquè sí que després aquí una miqueta comentem la pel·lícula, però bé, s'ha quedat amb les ganes. I altres curetes així com pinzellades, va haver, com sempre hi ha una miqueta com de coses fora de càmeres o una mica de, com diria, el marujeo, així el salseig, el safareig.
Sí, sí.
Selena Gomez estava entre les convidades i va anar a parlar amb la Taylor Swift i un altre actiu i va dir, és que no m'ha deixat fer foto. I tothom es va quedar, a les xarxes van dir que sí, havia estat el Timothée Chalamet, que està amb una germana, una de les Kardashian, però al final es veu que era que el rumor és que la Meryl Streep, que està començant a sortir amb un dels companys de repartiment de la sèrie de Disney que fa amb la Selena Gomez, que es veu que han començat a sortir i que ells dos van dir que no a la foto per no oficialitzar-ho del tot. En teoria s'ha arreglat així, perquè si no es podia haver muntat un pollo històric.
Elegantíssima la Meryl Streep.
Sí, sí, sí. Sí. És, bueno, com sempre, no?
Sí, sí, sí. Tot una dama.
Després la Jennifer Lawrence, que estava nominada com a millor actriu o de repartiment, ara no me'n recordo, l'enfoquen quan diuen el seu nom i en anglès diu o surto guanyadora o marxo.
Ah, sí?
Sí, així de, com exagerant-ho, no? I llavors van dir, crec que la Emma Stone, i ella es va aixecar com si fos la millor fan i les amigues super... que són molt amigues, però em fa molta gràcia el contrast aquest. I després els discursos van estar molt bé tots, menys alguns així, que un que es va posar amb la Taylor Swift, per dir, bueno... Ara que no hi ha cap jugador de futbol americà, no surts tu? O no sé,
perquè el seu nòvio és sí. Jugador de futbol
alguna
americà.
Broma que no li va sentar gaire bé.
No li va fer gràcia, no. I... Estava molt guapa també de ver.
També. Bueno, és que sempre. I després van haver tres presentadors que van sortir i van fer un copet a tot el tema de la vaga que va haver. Bueno, a favor de la vaga, però van fer com un text com si estigués elaborat pels executius. I era un text molt, molt fluix. Molt, hola, com estàs? I l'altre, bé. Bueno, estem aquí als premis. És com molt, molt poc elaborat, com sense si l'hagués fet una intel·ligència artificial, deien.
Ah, igual sí. Una gala sense gaires estridències. Em sembla que el presentador, el còmic Jokoi, se li ha criticat el monòleg inicial.
Sí, que és el que amb el que es va posar, per exemple, amb la Taylor Swift. Si no va acabar d'agradar, ha agradat més l'anterior que havia hagut. Però aquest no...
I aquesta ha estat la primera gala que no ha organitzat l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood després d'anys de crítiques, que finalment es va dissoldre i va vendre els drets d'explotació d'aquesta gala a una empresa, que és la que s'han encarregat per primera vegada. En aquesta nova etapa dels premis hi han votat 300 periodistes de 75 països amb una quota de diversitat racial, que això era una de les grans crítiques que rebien, del 60%.
Déu-n'hi-do.
Per tant, molt més representatiu del món real que no pas anteriorment. I quan al vestuari, ja que deies, fem una miqueta de salsa rosa, hi ha hagut com dos bàndols, no? Rosats contra blanc i negre, que podria equivaldre al duel Barbenheimer, també portat al vestuari dels Globus d'Or, no? I no sé si t'hi vas fixar, amb la Gillian Anderson, portava un vestit... amb vulves.
Sí, blanc, un vestit blanc.
Un vestit blanc,
si enfocaves
com
molt...
amb un brodat, si t'havien d'ensenyar un detall, això ha sigut a posteriori amb les fotos, i aquest brodat, tot el vestit, eren vulves. Com deies tu, el look de la Billie Eilish, també molt destacable, i la Margot Robbie també estava guapíssima, de Barbie, total. Això és el que ha donat de si aquests globus d'or que han destronat Barbie de cara als Oscars i que obren aquest camí de grans gales, de grans premis cap als Oscars. I Marc, també volies recollir una pèrdua molt significativa pel cinema català que hi ha hagut aquests primers dies de gener.
Sí, ha estat la mort del director Ventura Pons, als 78 anys, el director de cine, teatre, guionista, productor i empresari cinematogràfic barceloní, que havia dit feia poc que tenia projectes en ment ja d'aquí poc, per començar a enllestir-los, i s'ha quedat a les portes de poder continuar. Va dedicar tota la vida al cinema des de tots els àmbits, una vocació incombustible. Va fer fins a 33 pel·lícules en poc més de 40 anys de trajectòria, tenint en compte que no va debutar fins als 32.
Un rècord.
És un dels directors més prolífics d'Europa, de les últimes dècades, i de llarg qui ha rodat més pel·lícules en català.
I tot sovint finançant-les ell, posant-hi els diners.
I jo he recollit quatre pel·lícules i un fet a destacar que va fer recentment. Primera pel·lícula, Ocaña, retrat intermitent, que del 78, filma un documental, però també un cant a la llibertat queer, que passaria pel Festival de Cannes. El vicari d'Olot, del 81, que s'estrena en el cinema de ficció en una sàtira ferotge del conservadorisme hipòcrita de la societat catalana. Actrius, del 97, que és una narrativa sobre el teatre per un doble joc, contagiar-se del seu prestigi i difondre la literatura més enllà del paper, i Barcelona, un mapa, del 2007, que és sobre una obra de la dramaturga Lluïsa Cuniller, un retrat fosc i sarcàstic de Barcelona, ciutat que, com a director, li va agradar moltíssim fotografiar. I no és una pel·lícula, però és un fet a destacar. És un activista compromès, com dèiem, sobre el cinema. El 2014 va recuperar els vells cinemes Laurent de Gràcia per obrir els cinemes Texas, una multisala on s'oferien pel·lícules en versió original, subtitulades al català, i on es va pregonar amb l'exemple del suport a l'autoria local.
Uns cinemes, una sala que ha reobert fa poc, aquest 2023, a finals d'any, com a sala de teatre i sala de cinema, recuperant aquest esperit del Ventura Pons. I per homenatjar-lo, recordem l'última pel·lícula seva d'abans de la pandèmia, que de fet va ser el seu primer musical, Be Happy.
We're from the north, we're from the south, from hidden lands and distant seas.
Maybe a fond farewell is the way we love. Dear affection that loves us when we fear. My country stands so very small that from a rooftop anywhere you see towers from neighboring towns so tall.
Oh, green vineyards, peaceful rest, neither sails hit by exposure, joining wave and mountain crest, keeping one sense of gold.
Una banda sonora delicada i preciosa que acompanya La Societat de la Nieve, de Bayona, que ens explicaves que va punxar els Globus d'Or, però que és una gran pel·lícula, igualment, que ja has pogut veure.
Sí, jo vaig anar a la gran pantalla i, ostres, com impressiona, eh? És aquests, els plànols aquí de solitud del casc de l'avió, la part de l'avió i les 20 i pico persones que n'acaben tornant 15. Ostres, deix, impacta molt, i és una currada de pel·lícula, realment, del Bayona. I a mi em va deixar, al sortir, surts una mica com una mica en xoc.
Tocat,
de,
sí.
De, hòstia, dius, nou pànic
a
les zones de muntanyes que et puguis quedar allà, perquè és que, bueno, estàs a la mercè de tot, no? I bé, aquesta pel·lícula, realment, l'única cosa dolenta que té cap a Hollywood és que allà no valoren tant si els actors són fora dels Estats Units, si són de parla castellana, parla hispana, parla llatina, i és l'única cosa que poder li treu els seus punts vist des d'allà. Des d'aquí crec que és un treball brutal de tots els actors, perquè fan un treball de tot el maquillatge, tota la preparació física de... Hi ha actors que no sé si van arribar a perdre més de 10 quilos.
Sí, vaig llegir que es van posar... Bé, el Bayón els va posar tots a dieta perquè fos verídic, no?
Sí, sí.
Que van perdre molts quilos, que a més va estar gravant les seqüències cronològicament perquè s'anés veient el desgast físic que patien ells, entre cometes, però també les condicions de rodatge van ser dures.
Sí, sí, no, no. I els escenaris estan molt ben recreats. Hi ha un treball brutal d'ordinador de fer tot el muntatge de les muntanyes. S'ha fet estructures, diversos punts d'alçades també per simular una miqueta. Hi ha una currada de tot l'equip, tant de muntatge, d'àudios. Jo crec que és una pel·lícula molt recomanable, que el debat de com funciona tots els dies allà també és molt interessant. Jo crec que guanyen qualitat d'actualització a la de Vivent, l'anterior.
Sí.
Per tant, jo...
Clar, és que a mi fa una mica de mandra, perquè en el seu dia vaig veure Vivent. A mi suposo que també li passarà a molta altra gent, no? Llavors dius, és que ja me l'han explicat, aquesta història. I fa una mica de mandra.
Sí, però a mi em va tenir com enganxat a la pantalla, que són, no sé si són dues hores i alguna
cosa. Llarga, sí.
Però no canvia de l'escenari, quasi. És tota l'estona allà i no... Marxa en algun moment, però... I al principi i al final tenen localitzacions diferents, però... Però, ostres, està,
no
jo crec que està molt...
I el so cuidadíssim, no?
Molt,
que en saps
cuidat.
Alguna cosa del so.
Sí, sí, ja en sé. Un familiar meu que hi ha treballat ens explicava que van fer un treball increïble que van anar a la Sierra Nevada, crec que es van muntar un muntatge amb un trineu, 6 micros a dintre per gravar diferents parts d'escenes que hi haurà, per no fer spoilers una mica de tot. I diu que un treball brutal, que, bueno, supercontents.
Podeu triar entre Netflix i el cinema, i la recomanació del Marc és aneu al cine, oi?
Sí, sí, aneu al cine, sisplau. Aquesta, que val molt la pena, sobretot amb el so. Ja fem el copet d'ull.
I els últims minuts els dediquem a les estrenes que arriben a la gran pantalla aquest cap de setmana. I comencem a la muntanya, oi?
Sí, Valle de Sombres.
Me hice el muerto. Escuchando sus gritos. Convencí de venir aquí.
¿Te he contado que fue aquí donde Shiva meditó durante 1000 años?
Estamos en tierra de dioses.
Son enormes.
Sí, pero ¿con qué debe dar?
¡Hala! Ella quería volver a Delhi, pero me empeñé.
Oye, ¿sabéis algo de las personas desaparecidas?
Aquí encuentran su sitio. Esto es el paraíso.
Mañana puedes estar sentada en el techo del mundo.
No estaremos perdidos ahora, ¿no?
¿Dónde estoy?
Som a l'Himàlaia?
Sí, el 99 a l'Himàlaia, gaudint de les primeres vacances d'una parella que van fins a l'Índia dormint al ras durant una tempesta. Pateixen un mortal atac per uns bandits. Hores després, el Quique és rescatat per un nadiu i traslladat a un remot... lloc aïllat de les muntanyes, està incomunicat, sense possibilitats de tornar a la civilització, i esperarà fins a l'arribada de l'hivern, que permet la formació de l'única via de sortida del lloc, que és el riu gelat. El camí de tornada està ple de perills, en companyia de diversos nens dels llocs, de les muntanyes. Posarà a prova tot el que el Quique ha après durant la seva estada al cor de l'Himàlaia.
Enorme desafiament de producció per les localitzacions i perquè hi ha abundants escenes de risc. És un projecte amb molta participació catalana i destaca sobretot l'escena de l'atac, quan els ataquen uns bandits, filmada des de dins de la tenda. En aquest cas, potser també com Bayona, el director, que és el director d'Adu, ha prioritzat el conflicte interior dels personatges. I tenim més propostes.
Mickey Per, el protector.
Es usted una bendición, señor Clay. Aquí solo había hierbajos y maleza, y usted le ha devuelto la vida.
La señora Parker y yo éramos amigos, como si fuéramos familia. Era la única persona que se ocupó de mí.
He recibido un mensaje de que tengo un virus en el ordenador.
Sí, señora, ya lo arreglamos nosotros.
Ayer se pegó un tiro.
Esto es propiedad privada.
¿Saben qué hacen aquí? Estafar a los más débiles.
Colega, cuento hasta tres.
Uno, dos, tres. Ya está, te lo he ahorrado. Reduciré a cenizas este lugar.
¡Detened a ese pirado!
¿Un solo hombre ha hecho esto? ¿Y solo se sabe que es un beekeeper?
¿Un beekeeper, beekeeper?
Pues mal asunto.
Peli d'acció al 100%.
Sí, un cop més amb Jason Statham, que li encanta el personatge aquest de com de matón, agent de seguretat o el que sigui, que en Fast and Furious fa el mateix paper també. I aquí el tenim amb un beekeeper que és seria un cuidador d'abelles, doncs a nivell de seguretat és un operatiu d'alt nivell, aquí només es recorre en situacions extremes d'emergència nacional. Ell està retirat i és a la seva manera independent, després de descobrir una conspiració a les més altes esferes del govern, decideix utilitzar tots els recursos que té per fer justícia. I quan troba, com igual que una reina, una bellota o una obrera que existeixen i es desenvolupen en un rusc, doncs les persones prosperen en aquesta societat, però quan la veu que és corrupta i la codícia, doncs necessites un apicultor. Això una mica és el resum de la... És una mica raro aquest resum que estic fent, però és el resum que he trobat de la pel·lícula. I bé, ell veurà que ha de protegir el rus, que és la societat, a la seva manera. No sabem gaire més de la pel·lícula, però seria una miqueta això, al final.
Hi ha molta acció. Quan deixa les abelles, ja no para. I surt el Jeremy Irons. L'he vist fent de dolent en el tràiler. I si us agrada Jason Statham o gaudiu amb aquest beekeeper, el protector, doncs no patiu, perquè diuen que té vocació de franquícia. Podria ser una saga com la de Fast and Furious, que va per la desena i està a punt de treure la segona part de la 10.
Jo vaig veure un vídeo pel TikTok, que era tothom que anava com rapat o amb una calva falsa, entrava una premiere d'aquesta pel·lícula. Va fer molta gràcia perquè va sortir un TikTok d'una parella que el seu nòvio anava a rapar-se per anar a la pel·lícula.
Una mica com Barbie, no?
Sí.
En sintonia. I ens queda una familiar.
Migració, un viatge pates arriba.
Estamos todos juntos. Vamos de aventura.
¡Toma!
Viendo qué nos ofrece la vida.
Doncs tenim que la família Mallard és una família d'ànecs migratoris que s'ha quedat estancada després que una família d'uns altres ànecs arribi al seu estany amb moltes històries. Decideixen que és el moment ideal per viatjar cap a Jamaica, però bueno, res els sortirà com ells esperen i tindran moltes aventures per intentar passar l'hivern de la millor manera possible.
Peli blanca, amb un humor amable, l'animació és excel·lent, sobretot les escenes de vol, i diuen que falla una miqueta la història, que és senzilla. És un viatge pates arriba, migració, una de les tres propostes que ens ha dut el Marc Compte. Gràcies i bon cap de setmana.
Igualment.